Bona tarda i benvinguts a Espai Patrimoni, un programa per apropar-nos al patrimoni, la cultura i la història a través de les ones. Com sempre, és un plaer enorme compartir amb tots vosaltres els següents minuts del vostre valuós temps. L'actualitat patrimonial ve marcada per l'incendi de la catedral de Notre-Dame a París, un fet tràgic, sense cap mena de dubte, però també que ha donat peu a moltes interpretacions, teories de les conspiracions incloses. El Ricard Escarrer i jo mateix analitzarem aquesta notícia sense precedents. Hem viscut unes setmanes una mica agitades que han culminat diumenge amb les eleccions generals. El Didac Coliman, president de l'Associació Literària de Constantí, acaba de publicar una novel·la que està ambientada en els moviments revolucionaris i socials de finals del segle XIX i del segle XX. Amb ell comentarem si existeix algun paral·lelisme entre el moment actual i el moment que analitza a la seva novel·la. El Ricard Escarrer ens presenta música mundana a la vida de Bartolomeu Cristofori a partir d'una cançó del David Lange. El Bartolomeu Cristofori va ser l'inventor del piano. I finalment, el Josep Estivill, al seu racó de l'arxiu, ens aproparà la figura de Miquel Aleu, metge i historiador local, a qui devem, per exemple, el coneixement de com era el castell de Constantí. Som el Ferran Marín, el Ricard Escarrer i el Josep Estivill, i això és Espai Patrimoni. Comencem el nostre viatge per l'univers del patrimoni cultural. Si hi ha alguna notícia destacable en el món del patrimoni cultural, ha estat, sens dubte, l'incendi que ha patit la catedral de Notre-Dame a París. Saludem el Ricard, que avui està fora de l'estudi. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia, Ferran.
Com estàs, company?
Circumstàncies de la penya. Avui no puc estar físicament, però bueno, estarem aquí xerrant i compartint el programa.
La teva presència, però, es nota aquí a l'estudi, eh?
Merci.
Bé, deia que si hi ha un fet destacable en patrimoni cultural de les últimes setmanes és, sense cap mena de dubte, l'incendi de la catedral de Notre-Dame a París. Tu què en penses?
Sí, per descomptat, va ser, jo gairebé qualificaria d'enterrament mediàtic la quantitat de notícies que van arribar a col·lapsar a la gent amb aquest esdeveniment, aquest malauradament esdeveniment tràgic. Que jo voldria ficar una mica damunt la taula realment el que va passar, perquè crec que s'ha portat potser massa a l'extrem, o se li ha volgut donar massa bombo, perquè s'enfonsa la coberta, però recordem que la coberta és del segle XVIII, i l'agulla, com tots hem vist les imatges, que s'enfonsa és del segle XIX, i s'ha cremat un dels tres orgues. M'entens? A veure, que sí, que és una tragèdia, però fiquem-lo amb el seu amb la seva balança, no?, corresponent.
Al cap i a la fi és un edifici que ja ha patit altres vegades incendis i s'ha hagut de reconstruir, a vegades respectant els models arquitectònics originals i a vegades adaptant-los a les modes del moment, no?
Sí, jo, per exemple, voldria recordar, alguna vegada ho hem parlat al programa, l'incendi de l'any passat del Museu de Rio de Janeiro, que sí que va ser una autèntica tragèdia, el 90% del museu destruït. Això sí que és una autèntica catàstrofe.
Sí, no només l'edifici, sinó que, a més, les peces que hi havia dins.
Tot el que hi havia dins. Això sí que és, bueno, per ficar-se a plorar. I a mi el que m'ha interessat més, una vegada ficat damunt la taula això, és, per exemple, tota la part antropològica, o la meva perspectiva, com a mínim la meva perspectiva antropològica del tema, que és, per exemple, l'atenció mediàtica brutal concentrada sobre aquest fet, mentre al mateix temps s'estava incendiant la mesquita de l'Aqsa de Jerusalem, que és el tercer lloc més sagrat de l'islam, no?
Sí, sí, i que ha passat pràcticament desapercebut a les televisions occidentals.
Exacte, vull dir, és molt curiós, molt significatiu aquest fet, no? I després, també és molt interessant de seguir, sempre amb certa cautela, tota la part de la teoria de la conspiració, tot el que aquest fet desencadena, no?, de teories conspiratives sobre la seva fortuïtat o no, si és un ritual maçònic, sí, clar, és molt interessant veure tot el que desferma, no?, tota aquesta creença popular amb les teories i bueno, que, de fet, fa no res, ha sortit un vídeo, no sé si l'has vist, amb una webcam.
No l'he vist.
Doncs sí, es veu. L'incendi comença a 6:45, no? 5 minuts, mira, justament 5 minuts abans que tanquessin, d'aquelles casualitats tan rares. I resulta que hi ha una gravació d'una webcam del mateix dia, a les 5 de la tarda, una webcam que està enfocant a Notre Dame, on es veu a la teulada que hi ha una persona, i aquesta persona, a més de deambular per el sostre, en alguns moments se veuen espurnes. Que dius, ostres, no? I a més un fet que crida molt l'atenció i que en totes les teories conspirativas s'ha repetit és el fet de que tothom, o tots els mitjans de comunicació, insisteixen en que la fortuïtat d'això, quan hi ha massa dits que apunten a la mateixa direcció, a vegades és bo girar el cap, no? Com a mínim sospitar. La dubte és molt humana i a vegades molt necessària.
Bueno, això està clar. El que passa també que és molt fàcil manipular dades de sistemes informàtics. Per exemple, el cas de la webcam que comentes, normalment en un ordinador a internet, les hores que registren és les hores del proveïdor que proporciona el servei, amb la qual cosa hi pot haver un desfasi horari entre l'hora real de la gravació i l'hora exacta de quan van succeir els fets. Llavors, aquestes coses cal prendre-les amb una mica de cautela. Tanmateix, és veritat que a vegades les fonts oficials són tot menys fiables. De moment, l'única dada que ens han donat sobre les causes de l'accident sembla ser que podria provenir d'algun equip de soldadura i bé, per acabar de posar la culpa en qui menys culpa té, doncs ja han dit que si hi havia borilles dels manobres que no van respectar les mesures de seguretat, etc.
Sí. Si els bombers que se decanten per aquesta explicació de les borilles, i el més exagerat que he arribat a trobar és que tot això correspon a un ritual de regeneració del foc de la religió wicca, que justament aquest 16 d'abril comença el mes del Salze, amb aquesta religió pagana bruixeril, i que és una regeneració pel foc, i res millor que cremar un temple cristià per celebrar aquest mes de la salsa.
Home, hi ha una dada incontestable, i és que la fusta vella pren amb facilitat.
Sí, sí, sí.
No sé si fins al punt de que una burilla o una simple espurna ocasioni tot això que ha ocasionat, però no hem de perdre tampoc de vista que els edificis antics precisament tenen aquest punt feble, i és que si la teulada fa temps que es va restaurar, és molt susceptible d'acabar cremant-se.
Sí, sí, òbviament. Tenim... Jo crec que, sincerament, si ha sigut provocat, no ho sabrem. Els mitjans de...
No transcendirà.
No ho sabrem mai.
No
transcendirà. No, perquè podria generar massa odi, òbviament. Seria...
Clar, estem parlant d'un símbol nacional per als francesos i un símbol cultural de l'Europa occidental, de l'estil gòtic sobretot, i suposo que hi haurà raons, hi haurà informacions que no convindran que transcendeixin a l'opinió pública. En aquest aspecte sí, suposo que els conspiranoics tenen la seva part de raó.
Bueno, jo voldria subratllar també la seva categoria d'espai sagrat ancestral, perquè ja és un lloc de culte celta, on el mateix lloc, la illa en la que es troba, els mateixos romans s'edifiquen un temple de Júpiter, i curiosament, al segle VI després de Crist, la primera església cristiana de París, Saint-Étienne, es construeix, una església romànica es construeix al mateix lloc, on després s'aixecarà aquesta església gòtica maçònica de Notre-Dame, la Notre-Dame actual. Una catedral que jo he visitat en dos cops i hauria de tornar a anar tres o quatre cops perquè no te l'acabes. Uh-huh. Per la gran simbologia maçònica que els templers van deixar d'alguna manera o per on van promocionar que apareixessin els seus capitells, de les seves voltes de creueria, les seves columnes, les seves escultures. I jo et podria recomanar bueno, tant la visita a la catedral com un llibre que potser el que potser s'ha conegut més ara és el de Víctor Hugo, no? el conegut ja per un tant de Notre-Dame, però jo voldria recomanar el del Falconelli, el Misteri de les Catedrals, perquè és una autèntica guia turística esotèrica per visitar Notre-Dame, i és un... Bueno, te'n dones compte de la cap part que s'ha perdut, no? Perquè Falconelli descriu el que hi havia davant de la catedral, no? Perquè avui en dia, bueno, el que era un hospici, avui en dia s'ha convertit en part del museu de la catedral i tal, i la plaça on hi havia una sèrie d'escultures que donaven un significat a unes altres parts de la d'allò s'han perdut, no? Però encara i així, visitant Notre-Dame amb el llibre de Falconelli i la mà, és una autèntica gaudiment del desxiframent dels símbols maçònics, no?
Sí, i també això dona que pensar pel tema de les responsabilitats, perquè s'han produït rierols de tinta sobre si era desídia de l'Estat, que resulta que les quantitats destinades a la conservació de la catedral eren menors que en anys anteriors, d'altres culpen a l'Església. Què podem treure de tot això, Ricard?
Home, l'Església no és propietària de la catedral. Sí que és una església cristiana, però la propietària és l'Ajuntament de París. Vull dir, uh-huh. Aquells que han criticat el Vaticà per no donar ajuda més enllà de la moral, bueno, es pot criticar, però no perquè ells se'n siguin responsables. Aquí el Vaticà només en té la tutelitat espiritual, d'alguna manera, no? I jo crec que coincidiràs amb mi que el que es pot criticar és, o com a mínim fer-nos pensar, és la quantitat de diners que s'han arribat a recollir en dies, perquè estem parlant de dies, unes quantitats de centenars, de milions...
Sí, sí. Exorbitants, sí, sí.
Per el que és un... no deixa de ser un edifici, per molt que tu i jo ens l'estimem i moltes altres persones... mentre que altres tragèdies humanes se'ls gira la cara d'una manera gairebé angoixant. Vull dir, el vaixell d'Open Arms la mateixa setmana se li ha prohibit rescatar a tots els nàufrags del mar Mediterrà. I tot això la història ens jutjarà per permetre aquestes morts, mentre per altra banda som capaços de donar diners. Recordem, amb certes excepcions fiscals, molt profitoses per segons quines fortunes, que no deixen de mostrar lo meravellós i lo pervers que té la natura humana.
Sí, és la paradoxa, no, del patrimoni cultural. A vegades sembla que el missatge que estem transmetent és que el patrimoni cultural són els edificis, són les creacions humanes, és el pensament, la música, etc. Però crec que tu i jo coincidim i ho hem repetit fins a la sacietat que el veritable patrimoni cultural són les persones.
Sí, sí, sí. I tot el que de bo i de dolent contenim tots, no? I bueno, també tu vas comentar quan vam parlar de parlar d'això, no? Tenim un referent gairebé amb les característiques dels incendis, pel que comentaven els bombers, que és l'incendi del Liceu.
No? L'incendi, perdó?
Aquesta impossibilitat de pagar-lo des de dins, no?
Parlaves de
l'incendi? Sí, del paral·lelisme que es podia extreure amb l'incendi del Liceu de Barcelona. Amb el sentit aquest de que la impossibilitat de pagar-lo des de dins i que, bueno, que en el cas del Liceu jo crec que va ser més brutal o més... va provocar més danys.
Sí, en el cas del Liceu és paradoxal també, en el sentit de que precisament estaven fent les reformes per protegir el teatre d'un possible incendi i estaven col·locant les comportes que havien d'aïllar l'escenari del pati de butaques per si es produïa un incendi de grans magnituds, no? I precisament va ser durant la col·locació d'aquests dispositius de seguretat que va saltar l'espurna i van perdre un dels edificis més emblemàtics de Catalunya, sense cap mena de dubte.
Sí, i fins i tot podríem anar més escombrar més a casa i parlar dels incendis de l'església parroquial. I ara t'ho dic de memòria, però crec que un dels llamps que va creure el 1780 i alguna cosa va caure sobre la teulada, va cremar l'orgue, va matar el campaner i alguns altres danys amb una nau lateral, que pel 1910, bueno, ara t'ho dic de memòria, no t'ha de dir l'acte exacte, un altre llamp també impacta sobre la teulada, aquests càstigs celestials sobre l'església parroquial, que, bueno, que ara ja no ha sigut el cel, sinó ha sigut la terra la que l'ha deixat amb el seu malaurat estat actual.
Tanmateix ens queda el missatge d'esperança que tant el Liceu com Notre Dame, com l'església parroquial nostra, al cap i a la fi sempre han aconseguit renaixer de les cendres i continuar i mirar endavant el futur.
Sí, en el cas de l'església parroquial em costa veure un futur immediat més satisfactori. Crec que portarà més temps per la situació contextual de l'església en si, per la magnitud del problema que representa, no? Però bueno, crec que s'ha de ser positiu, com tu dius.
Bueno, imagina't que si per a Notre Dame han estat capaços de recaudar tants centenars de milions, bé, a la millor removem consciències i aconseguim part dels fons necessaris per estabilitzar la cimentació de l'Església. Hem de ser positius, eh? I potser nosaltres no ho veurem, però a la millor els nostres fills sí que tornen a tenir al seu servei un temple parroquial digne d'un poble com el nostre.
Sí, el que jo lamentaria és que hagués de passar quelcom com a Notre Dame, o sigui, que hi hagi un desastre, una tragèdia, perquè llavors sí que es facin les coses. És trist aquest aquest fet de la natura humana que repeteix de, bueno, fins que no passa el fort, llavors sí que s'arregla. No? Fins llavors es va trampejant, es van anant passant fins que passa el que algunes vegades s'avisa. No?
Bueno, quedem-nos amb el missatge positiu, Ricard, que bé, sí. és una crida d'atenció i que el fet de que s'hagi cremat Notre Dame, tot i ser una desgràcia, serà més o menys, això ja s'avaluarà en els anys, però almenys ha aconseguit que molta gent que habitualment no pensa en la importància de protegir el patrimoni cultural, ara mateix almenys s'està fent preguntes.
Sí, com a mínim jo crec que despertarà uns mínims de consciència, com dius tu, de plantejar-se els perills que pot comportar. I escolta, és que aquí, en aquest temple, o en aquest teatre, o en aquest edifici, pot passar el que va passar a Notre Dame. Tens un referent molt visual, molt proper i molt, molt dramàtic a tindre en compte. I en aquest sentit és la lectura positiva que com tu fas respecte a aquest tema.
Bé, doncs, Ricard, que la deessa Fortuna ens miri de cara, i tots aquests desitjos de renaixement dels edificis emblemàtics del patrimoni cultural s'acompleixin.
Això esperem tots.
Bona tarda, company.
Bona tarda.
Una abraçada molt forta.
Igualment.
Si voleu comunicar-vos amb el programa, ens podeu enviar un correu a l'adreça espaipatrimoni@gmail.com.
El tema de la setmana.
Vivido estas dos, tres últimas semanas de forma muy intensa y culminaron el pasado domingo con las elecciones generales. Y bien, coincide este hecho con la presentación el sábado día 27 en el local de la Xarxeta de Foc de Tarragona de la novela de Nephilim del autor constantinense Dida Coleman, que hoy nos acompaña en el estudio. Hola Dida, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te explicaba, lo digo a los oyentes también, que mirarte a la cara y hablarte en catalán como que no me sale. Hace ya muchos años que nos conocemos y, bien, tengo esta pequeña debilidad que espero que no te importe.
Para nada.
Didac, decía que acabas de presentar novela, pero en el programa de hoy no vamos a tratar de ella porque la presentarás el día 11 aquí en la biblioteca de Constantí y la semana que viene está previsto que aquí en Constantí Radio te hagan una entrevista donde profundices todo lo que quieras y todo lo que necesites sobre esa maravillosa novela. Puedo decirlo porque la he leído y, sin embargo, me parece muy acertado, puesto que asistí a la presentación de la Xarxeta, vincular el tema de las elecciones con el trasfondo político, social en el que se desarrolla tu novela, porque es también un punto de inflexión, un punto de cambio. Entonces, si te parece, me gustaría hablar un poquito de los movimientos obreros, de las grandes revoluciones del siglo XIX. Y hay una cuestión que desde Espai Patrimoni nos interesa especialmente y es cómo el arte ha influido en todo este proceso.
Bueno, el final de siglo del 19 se caracteriza por eso, por un final de un modelo de sociedad industrial. Bueno, la sociedad que se había conocido hasta entonces está en decadencia.
Y es la sociedad feudal,
¿no? Sí, sí, prácticamente es la sociedad feudal. El feudalismo se está agotando y está emergiendo una nueva sociedad, que es la que hoy conocemos hoy en día. Y como suele ocurrir, como decía Gramsci, ¿no? Estos momentos de cambio, o sea, de las cosas que no han llegado y las que están no acaban de marcharse, pues crea una crisis. Y entonces esto se refleja tanto en los movimientos sociales, en los movimientos culturales y los artísticos, ¿no? Y en el 19 yo creo que nos pasa un poco nuestra época algo parecido. Estamos en ese en una situación...
¿Encuentras un paralelismo entonces entre lo que sucedió a finales, principios, finales del 19, principios del 20 con el momento actual?
Sí, de hecho es uno de los motivos principales por qué me interesa esa época. Yo creo que el final del 19 y principio del siglo XX retrata muy bien lo que nos estamos viviendo hoy en día. Y para mí, escribir sobre esa época, aunque sea un género fantástico, es una forma de entender o reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy en día.
De hecho, una de las frases que el Sec de Sant Bartomeu, cuando se hizo la representación del bateig de Jaume II a Constantí, decía: no podemos entender el presente sin conocer el pasado. Ese es el mensaje que tú también quieres transmitir de alguna manera.
Sí, no, es que, por ejemplo, a mí lo que es muy interesante de esa época, los artistas tienen la sensación de un final de una destrucción o un final de un imperio y se ven reflejados en todas las crisis, ¿no? Por ejemplo, están obsesionados con la caída del Imperio Romano y de alguna manera ellos se sienten representados en esa misma situación. Aquí, por ejemplo, en el Estado español pasa un poco con la pérdida de Cuba, ¿no? Que es como se vive aquí, en este final de siglo. Pero cada un país tiene su pérdida de algo, ¿no?, que lo representa. Y aquí, literariamente, aparecía la generación del 98 y el modernismo como los dos movimientos que representarían artísticamente este final de ciclo y de crisis que después daría el 20, a las sociedades del 20.
Uh-huh. Y desde la percepción de los artistas hay una reacción en forma de movimientos artísticos, de escuelas... Pero la sociedad, el ciudadano de a pie, ese que todavía prácticamente no tiene ni voz, ni voto, ni derechos, ¿cómo percibe todo ese caldo de cultivo?
Te refieres, supongo, al siglo XIX.
Sí.
Bueno, el siglo XIX lo que ocurre es que, por ejemplo, todo lo que entendemos por el derecho, todos los derechos sociales todavía no existen, están en pañales. Por ejemplo, hasta la Segunda República aquí en España no hay el derecho al voto de la mujer. Por lo tanto, imagínate, hay una gran parte de las mujeres que no tienen derecho a opinar ni a participar socialmente. En Inglaterra aparece, y en Francia, el movimiento de las sufragistas, ¿no?, que están pidiendo que las mujeres puedan participar. Pero digamos, de alguna manera, la clase obrera está demasiado sumergida en sobrevivir, ¿no? Y sí que es cierto que empiezan a reaccionar políticamente, influenciado pues por una necesidad de sobrepasar esa situación de alienación, como dice Karl Marx, ¿no?, que están viviendo la clase trabajadora. Claro, si hablamos de las clases medias, que sería otro aspecto también de la sociedad. En las sociedades medias encuentras pues gente que de alguna manera están reflexionando sobre la situación y se sienten consternados y tienen un tipo de afinidad, y hay otra que no, simplemente se dedica a divertirse, ¿no? Tampoco es tan distinto como hoy en día. Y otra que se resiste a cualquier cambio que hay, ¿no?
Uh-huh. Me llamó la atención en tu presentación, eras muy insistente, lo cual me gusta, en el tema del empoderamiento de la mujer, ¿no? Cómo diferentes personalidades femeninas aportaron su visión de la sociedad, del momento social, no solo en el arte, también lo vimos en la política, lo vimos incluso en movimientos que en su momento fueron muy trascendentales, como es el caso del espiritismo incluso.
Mm. Sí, a ver, digamos el movimiento de empoderamiento de la mujer aparece básicamente en el siglo XIX, al principio del XIX, digamos en las clases intelectuales. Por ejemplo, podemos hablar de la madre de Marie Shelley, la de autora de Frankenstein, y era una conocida feminista. Bueno, son de los primeros que empiezan a hablar de estas cuestiones, pero no empieza a surgir esto. Un primer feminismo hasta, digamos, mediados del siglo XIX, cuando eso se traslada a las clases populares, ¿no? Al pueblo y tal. Y de alguna manera empieza a replantearse la idea de la mujer y las mujeres a ellas mismas como sujeto, ¿no? Hasta entonces eran objetos, digamos, que estaban aparceladas en un espacio de la sociedad. Y de alguna manera lo que yo. Es cierto que la novela habló mucho de ese tema, pero quizás. Está muy adelantado a lo que realmente fue en esa época, ¿no? Estoy dando una visión en la novela, una percepción alternativa que vendrá después, ¿no? Pero es probablemente las mujeres en ese momento empiezan a empoderarse, empiezan de alguna manera, y es importante, yo considero que era importante darles protagonismo o hablar de ese empoderamiento que a lo mejor la literatura fantástica o el género las tienen apartadas, ¿no? Por ejemplo, Julio Verne, tú ves a las mujeres cuando lo lees, que es un autor que me encanta, pero tiene un gran defecto. A la mujer la trata como un personaje secundario, terciario y hasta a veces hasta caricaturizado. Y eso ocurre mucho en la literatura de la época.
Bueno, no es de extrañar que en Francia el sufragio femenino fue después de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Y de esto que comentabas, de que, bueno, en realidad han corrido ríos de tinta, ¿no? Sobre el tema del sufragio femenino. Aquí, en la primera vez que votaron durante la Primera República, incluso se culpó al voto femenino de que ganase a la derecha, porque claro, las mujeres hasta entonces habían estado en casa y sobre ellas recaía el peso de la educación religiosa de los hijos, y ante ese conservadurismo, al ir a votar, pues lógico que ganara la derecha, ¿no? Fueron los comentarios más típicos de la época. O sea, sufragio sí, pero como las cosas no salen como pensaban, la culpa la acaba teniendo al final el voto femenino.
Bueno, a ver, es cierto que hay produce una crisis, ¿no? En la República, ¿no? Pero lo sabían ya, la gente era consciente, los que apoyaron ese sufragio femenino, que iba a suponer una ventaja para los sectores conservadores de la sociedad. Pero era un riesgo que yo considero y como muchos pensadores de la época que he leído lo que opinaban, era necesario asumir ese riesgo. Pero es que después vemos que esas mujeres, una vez ven las consecuencias de su voto, hay digamos, una reacción opuesta, ¿no? Por ejemplo, vemos que sí que es cierto que gana la extrema derecha y la derecha en la primera instancia, pero después, 2 años después, hay unas nuevas elecciones y todo el sector más progresista de la sociedad, digamos, se ha reorganizado, incluso las mujeres. Pasan hasta la acción, ¿no? Podemos movimientos feministas muy potentes que luego acaban en la Guerra Civil Española, de alguna manera, y como mujeres libres y todos que empiezan a hablar de liberación sexual, empiezan a hablar de higiene y muchos elementos, digamos que de importancia que las mujeres no se les había enseñado de alguna manera, porque se les tenía marginado o emparcelado en este sector más servil, y hay unas mujeres que están empoderándolo. Y esto surge después, ¿no? Como efecto dominó o efecto, por así decirlo, del péndulo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que valió la pena, lástima que por la pérdida de la guerra, pues se perdió pues esa oportunidad, ¿no?
Y a tenor de lo sucedido en esa época histórica, recordad que estamos hablando finales del 19 y primer tercio del 20, a tenor de todos esos hechos históricos, ¿cómo podría interpretarse los resultados de estas elecciones?
Bueno, pasa, yo lo interpretaría muy. A ver, por ejemplo, si ahora analizáramos la Primera República Española, ¿no? No, yo creo que es muy exagerado, pero sí que es cierto que después de la dictadura de Primo de Rivera, por así decirlo, hay una votación y hay una votación muy fuerte de los sectores sociales que apuestan por los partidos, Partido Socialista, por ejemplo, Izquierda Republicana, que probablemente no eran los más revolucionarios como se estaba planteando muchas veces en las luchas sociales, pero la gente apostó por aquella, digamos, un punto de
sí, tal vez
seguridad.
Era, exacto, porque tal vez porque era, tal vez no lo más revolucionario como tú decías, pero sí lo mejor organizado.
Sí, bueno, no sé si era lo más mejor organizado, pero la gente quería algo seguro que lo alejara de esa, digamos, esa reacción esta, por ejemplo, ahora como teníamos con el Vox, ¿no? En el caso de este, ese miedo a esa derecha más reaccionaria, pues la gente apuesta por el valor seguro, a un muro de contención, porque quizás no ven todavía o no se sienten que las organizaciones revolucionarias pudieran cambiar. En eso cambiaría mucho, porque, por ejemplo, en esa época, pocos años antes, había habido la Revolución Rusa y ahora no hay ningún referente de esas cuestiones. Pero sí que podríamos ver que a lo mejor nos ha puesto por otras organizaciones como Podemos o quizás el partido este que era más vinculado a la CUP, ¿no? O organizaciones de ese estilo, porque la gente prefirió ir al valor seguro, que era el PSOE, o sea, e incluso es posible que en algún votante de Ciudadanos podría haber visto también este sector, ¿eh? O sea, no hay que, o sea, es cierto que Ciudadanos se le ha analizado en un punto de, en un espectro, pero es cierto que puede ser que hay un sector de Ciudadanos que a lo mejor prefiere Ciudadanos que no Vox, ¿no? Digamos una manera es, pero sí que podríamos saber en ese punto de contención, sí.
Uh-huh. Y en tu opinión, entonces, ¿podríamos hablar de voto útil o de voto del miedo?
Yo creo que fue voto del miedo. O sea, es clarísimo, o subieron las elecciones, ya, por ejemplo, oí comentarios de gente de, ¿cómo diríamos?, minusválidos, que no podían votar por su situación y que hicieron lo que fuera para poder ir a votar, ¿no? Porque quizás tenían miedo que esta extrema derecha les quitaran sus derechos y entonces hubo mucha gente que podía estar afectada, que no tenía que no solía votar, que digamos que fue a votar. También por las redes sociales hay una campaña muy fuerte contra la abstención y con el miedo. No planteaban una alternativa. Por ejemplo, yo fui muy crítico con la campaña esta porque está bien, vamos a critiquemos a la extrema derecha, pero propongamos cosas, ¿no? Muros de contención está bien, pero es necesario también
reflexionar. Alternativas.
Esa, y reflexionar por qué hemos llegado a esta situación.
De todas las maneras, hay un dato que considero bastante positivo, no sé cómo lo verás tú, y es el tema de la asistencia. Cuando yo fui a votar, por ejemplo, me llamó la atención la cantidad de gente que había. Tal vez lo achaqué en ese momento, a la hora, un momento puntual, se ha llenado de gente, pero después, viendo los resultados, viendo también los diferentes análisis parciales que se iban haciendo de la jornada, la participación ciudadana ha sido más alta que en otras ocasiones. Sin duda que el miedo ha influido, es algo que ya hemos comentado, pero ¿qué otros factores crees que han podido influir en estas elecciones? ¿Ves que hay actos que se repiten, la historia es cíclica, como nos dicen, o no tiene nada que ver un momento como este con, por ejemplo, la Primera República que citabas como referente?
Bueno, a ver, vamos a ver, tenemos un contexto de subidas de extrema derecha en toda Europa. También es cierto que la sociedad española, aunque podamos ver un sector, una postura a veces un poco conservadora, muy reacia a los cambios, pero sí que también está muy, por mucha o gran parte de la sociedad, muy reciente la memoria de lo que fue el franquismo. Entonces, es cierto que yo sí que veo un tema de reacción y también un tema de alguna manera, de que hay un poco la sensación de que hay una necesidad de cambio, pero la gente no ve que haya una organización o haya nada social que esté propiciando esa modernización del Estado, que yo uh-huh. creo que hay una necesidad de una modernización que evite, pues, los casos de corrupción o que gestione mejor las cosas. Entonces, yo sí que veo que a lo mejor la gente apostó por ese valor más
Estable.
Estable, pero para esperando un poco a ver si acaba de surgir esa cosa que pueda reformar, ¿no? También es cierto que también depende del sector social, ¿no? Por ejemplo, la gente joven sí que está más en este punto de vista de esa necesidad de cambio. La gente, digamos, de una edad, lo único que espera es que mantengan, por ejemplo, sus pensiones. Tienen mucho miedo a perder las pensiones o... Y a lo mejor este sector también garantizaba que esas pensiones de momento estén estables, porque Vox ya estaba así pidiendo que se quitaran esas pensiones y... No sé. Yo creo que lo único quizás a nivel electoral es que hasta ahora teníamos unos resultados que genera una inestabilidad total en todo el Estado español. Y estos resultados, gusten o no gusten a la gente, digamos, sí que generan una cierta estabilidad para el gobierno y habrá un sector de la población que lo verá con ojos positivos, ¿no?
Sí, así lo creo yo también. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hay que recalcar lo positivo. Lo positivo es que la gente no se ha quedado en casa, ha salido y ha manifestado su opinión. En algunos casos, pues convendremos con ella y en otros casos habríamos preferido. Pero en cualquier caso, es cierto que la gente se ha movilizado para ejercer un derecho democrático como es el derecho al voto. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Sé que andas bastante liado, así que no te entretengo más. Que sepas que esta es tu casa y que aquí te esperamos y que serás bienvenido todas las veces que decidas venir a vernos.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar con los costarricenses. Buenos días.
Espai Patrimoni. Un programa per apropar-nos al patrimoni, la cultura i la història a través de les ones.
Avui parlem d'un somni, el somni de Bartomeu Cristofori, a través de la cançó de David Lanz, un músic i compositor nord-americà, que es titula exactament així, Cristofori's Dream. Bartomeu Cristofori hauria volgut estudiar a la Universitat de Pàdua, però va treballar com a ajudant del seu pare al seu taller d'instruments musicals. S'especialitza en fabricar cabricordis, encara que també en tocava. L'orgue portàtil que s'usava a l'època s'estava substituint poc a poc pel clavicordi. El 1680, Cristofori, amb 25 anys, ja era un mestre construint clavicordis. Clavicordi parteix de la mecànica dels teclats d'orgue per tocar a l'art de corda, inspirat en l'arpa, recordem que en anglès es diu harpsichord. En llengües romàniques ve del llatí clavis, com el clavier francès, potser per la forma de clau del martinet que picava les cordes o perquè les tecles eren claus que alliberaven les notes. El teclat ve dels orgues, els hidraulos, dels grecs i romans. L'Església l'adopta com instrument pel ritual i després passa a la música profana. Existien els organum portative, un orgue portàtil i petit, penjat pel coll amb una corretja, semblava a l'acordió, que es feia anar amb unes manxes. A finals del segle XIII, algú pensa que si les tecles regulaven el pas d'aire als tubs de l'orgue fent notes, també es podien moure varilles per picar cordes d'una arpa dins d'una caixa de ressonància. Així, al segle XIV i al segle XV, la idea va evolucionant poc a poc. Apareix el clavecí, l'espineta, el clavicordi i el virginal, que servien en principi per ensenyar a les dones joves. Després s'empren pelcros de cruir sobre una llengüeta de fusta que piquen la corda per sota, en comptes del cos metàl·lic que colpejava la corda. El clavicordi era la màxima expressió en època de Cristofori, però aquest considerava que sonava massa metàl·lic amb les ressonàncies, els ecos que es reduïen a aquesta claretat sonora. Per això, un client repta Cristofori a construir un clau que soni com el violí celestial de l'arcàngel Corelli. no se sap si és cert, però sí que comença a investigar i cercar la construcció d'un nou mecanisme que millori la sonoritat del clavicordi. Amb fama com a artesà, el 1690 Ferdinand de Medicis li encarrega un clavicordi. Triga 20 anys en donar-li, però llavors Ferdinand comprova meravellat que la pressió sobre les tecles fan les notes més suaus o més fortes. Es dirà que s'havia basat en els esborranys de Da Vinci, però el cert és que el mecanisme de Cristofori, el piano, és un enginyós mecanisme i molt més complex que combina un apagador mòbil com la clau de l'instrument. El 1611 hi ha l'evidència que havia construït quatre dels nous instruments, però no tenen una bona acollida a Florència. Cosimo de Medicis, l'hereu de Ferdinand, hereva i decideix promocionar aquest instrument. Maffei, un aristòcrata venecià literat, acaba publicant un article parlant del gravicembalo col piano e forte, el clavicordi amb suau i fort, que finalment acabarà reduint aquest nom com a pianoforte i acabarà denominant-se piano. Cristofori mor el 1731. Gottlieb Silbermann compra un pianoforte de Cristofori i cap al 1740, imitant el funcionament, comença a construir els primers pianofortes alemanys. Però, per exemple, a Bach no li agraden, com diu el 1747. Al segle XVIII i XIX, diversos artesans, com Andreas Steinen a Habsburg, inclou un apagador dels pianos alemanys i un ressort individual a cada tecla. I a Anglaterra també apareixen els pianos quadrats, també a França, a Holanda o a Escandinàvia. Thumpe, un altre artesà, desenvolupa el piano anglès. John Bradwood, a Londres, construeix el 1817 un piano per a Beethoven. Aquests pianos construïts per exigències de l'època i els clients que acaben amb un constant perfeccionament de l'instrument. I fins a arribar als grans pianos de cua actuals, que són lleugerament diferents, però no per això millors. Per tocar obres del barroc, alguns intèrpretes tornen al vell pianoforte de Cristofori. D'alguna manera, el somni de Cristofori va acabar cristal·litzant amb el nostre piano.
El racó de l'arxiu.
Avui us volem parlar de la figura de Miquel Aleu, el metge i erudit local nascut a Constantí el 1910. Va ser un metge molt popular i que va tenir una trajectòria personal dilatada i plena de fets remarcables que us explicarem a continuació de manera molt resumida. El doctor Leo va passar tota la infància al nostre poble i de més gran va explicar moltes anècdotes de la vida quotidiana a començaments del segle XX en diferents articles que es van publicar a la revista dels Estudis de Constantí. De jove, la família se'n va anar a viure a Tarragona i allí el Miquel Aleu va estudiar a l'Institut d'Ensenyament Secundari i en acabar va començar els estudis de Medicina a Barcelona, on es llicencià el 1933. De seguida va començar a exercir com a metge de Medicina General a Tarragona, però amb l'esclat de la Guerra Civil La seva vida va donar un tomb, va patir una persecució política, el van detenir, el van empresonar a la presó Model de Barcelona, va aconseguir alliberar-se, li van passar diverses incidències i finalment va acabar ficat com a metge forense a la ciutat de Tarragona, la qual cosa li va permetre de ser testimoni d'excepció de tota la repressió política que tenia lloc a la ciutat. En acabar la guerra, els franquistes van continuar delegant en ell les tasques de la medicina forense, de manera que ell va continuar presenciant tot el tema de les persones que eren afusellades a la ciutat de Tarragona. A part de ser el metge de capçalera, també va fer de metge a les germanetes dels pobres i al seminari diocesà. Va exercir la pràctica de la medicina fins a la seva jubilació, que va tenir lloc als 79 anys d'edat. De la seva visió sobre la pràctica de la medicina podem destacar la importància que ell donava al tracte personal i humà amb els pacients i a un sentit de l'humor amable. Durant la seva carrera professional, el doctor Leu també va ser regidor a l'Ajuntament de Tarragona, on s'ocupà dels serveis municipals. Va ser molt aficionat a l'arqueologia i se'l nomenà president de la Reial Societat Arqueològica i secretari de la Junta de Museus. A partir de la seva jubilació, Miquel Aleu no va parar d'escriure articles d'erudició sobre els més diversos temes, com ara la cultura popular, el patrimoni històric, l'urbanisme, la memòria personal, la sàtira política i molts altres temes. Les diferents investigacions es va plamar en més d'un centenar de llibrets mecanografiats i autoeditats que regalava a la família i als amics, i la majoria dels quals també va dipositar a l'Arxiu Històric Municipal de Constantí. A part d'això, en l'àmbit més estrictament historiogràfic, va realitzar estudis sobre monuments, i pel que respecta a l'àmbit de Constantí, va fer un estudi molt complet sobre el castell de l'arquebisbe, també sobre, va parlar sobre els molins antics, sobre el pont de les Caixes, etc. El doctor Leu va donar la seva biblioteca personal a l'Ajuntament de Constantí. L'any 2006 l'Ajuntament li va concedir la medalla de la vila i el 2008 va publicar una monografia de caràcter biogràfic sobre la figura del doctor Leu que va escriure l'historiador Ricard Escarrer. El doctor Leu va morir l'any 2011 als 101 anys i mig d'edat, de manera que va ser una persona amb una gran longevitat. Avui dia recorda el doctor Leu, a part de la seva pràctica de la medicina a la ciutat de Tarragona, també pel munt d'articles d'investigació, escrits amb un llenguatge molt planer i que l'han fet una persona realment molt popular tant en el nostre poble com sobretot a la ciutat de Tarragona.
I arribem al fi d'un programa més d'Espai Patrimoni i ho fem amb l'esperança de que Notre Dame renaixerà de les seves cendres, com ja ha fet en altres ocasions al llarg del temps. Ho fem també amb el convenciment de que aquest fet tràgic i potser una mica sobrevalorat pels mitjans de comunicació i per les fonts oficials també ha creat consciència entre la població que en rares ocasions es planteja la importància de conservar i preservar el patrimoni cultural. Ja amb el Didat Culimán hem sapigut de la importància de conèixer el passat, de conèixer la història per a comprendre el present. I és que el moment que estem vivint, tot i que nosaltres l'estem mirant des de l'òptica dels nostres sentiments, dels nostres coneixements i de les nostres emocions, en realitat no difereix tant d'altres moments històrics que l'home hi ha viscut. i el Ricard, que avui estava fora de l'estudi, però que no s'ha volgut perdre el nostre programa, ha preparat una nova secció de música mundana aprofundint en la figura de Bartolomeu Cristofori. Cristofori, recordem, va ser l'inventor del piano. I quina manera millor d'acabar un programa que recordant la figura del doctor Aleu, l'entranyable doctor Miquel Aleu, infatigable historiador, fill de Constantí, i a ell devem tota la historiografia medieval del nostre poble, com era el castell, com era la vila, i tants records que ens ha deixat els estudis de Constantí, a la miscel·lània del Centre d'Estudis. Ja sabeu que si voleu comunicar-vos amb nosaltres ens podeu enviar un correu a l'adreça espaipatrimoni@gmail.com, perquè, com sempre diem, queda molt i molt per descobrir encara. Recordeu que Espai Patrimoni s'emetrà quinzenalment els dimecres a partir de les 8 del vespre aquí, a Constantí Ràdio. Gràcies un cop més per la vostra atenció i us esperem al proper programa.